i digne a la guerra provocada per Rússia des del febrer del 2022.
Així arribam a les 6 i 4 minuts, escoltam l'aviador, en Rafa Gallego, i després a les 7 tornen les notícies amb l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Postveritat i altres drames, sèries i cinema al programa d'avui dijous. Benvinguts. Començarem, com dèiem, amb un nou capítol de Postveritat i altres drames, avui dedicat a un festival de carrer que va tenir lloc aquí de vora, el polígon de Llevant, molt a propet dels estudis centrals de la ràdio, aquest cap de setmana passat. Després arribaran les recomanacions de sèries d'Anna Catarrosell i el cinema, l'escapada d'Anna Marta Pérez. Començant, quan són les 6 i 5 minuts, en Lluís Fortesa i també amb en Joan Jiménez a la tècnica.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Ho dèiem al sumari, dijous és dia de Postveritat i altres drames i avui recuperant una de les nostres persianes i, a més, en lloc d'una convidada, en tenim dues.
No! Si baba
doña
I a ritme de musical, entrem avui a la finestra, la persiana, obrint les persianes també de la Postveritat i altres drames. Gala Peira, com estàs?
Hola, Rafa.
Que no ens coneixerem.
Estic molt contenta d'estar aquí.
Jo també.
Estic molt contest.
Fent honor a la dislèxia que mos assisteix sempre, per favor.
He perdut tota capacitat de xerrar en aquests mesos.
Lluqui Portas, com estàs?
Molt bé. He de dir que tenc un constipat des de fa, crec que 25 dies, però estic bé. O sigui, he decidit venir perquè penso que ja no ho es puc contagiar, no?
A més, no? Amb un cubícul com és un estudi de ràdio, les possibilitats són
nul·les.
Són mínimes. No, moltes gràcies, res. Estic molt més tranquil que fa dos minuts. Com presentam a les convidades o encara no? No me fa un preàmbul.
Sí. Abans d'això, te volíem dir que aquesta vegada hem anat a fer una volta per la ciutat per observar els espais públics i privats que tenim a Palma. De veres, hem fet molta feina per aquest capítol, eh? Jo dic que mos posam les ueres taronges. Sí. Nayuki me diu que especifiqui que les ueres taronges és perquè venim a xerrar d'un festival el logo del qual és de color taronja, sí, però això no, són taronges. No és que no, no és la gent en general hagi d'entendre que
no,
són...
No és de Ciudadanos, que ja no...
No, t'imagina.
No existeix, ja s'ho compartim, no existeix.
Ciudadanos.
Crec que no existeix ja, no?
Però respon molt en el teu caràcter, Gala. Ella la diu... I tu llitges, ella ho diu super sèria, no? No, em posa les ulleres taronges. I clar, i jo llitges que dic, però per què ho haurà posat? Sí.
Per motiu.
És per aquest festival tan meravellós, el millor de l'univers, com o no, venimos otra vez a hablar de nuestro libro, el festival Urbic, un festival que se va celebrar ahir. Ai, no! Fa un parell de dies, diumenge dia 16.
De vegades perdem també un poquet de noció del temps, perquè feim sí. Tantes coses.
Se va celebrar
diumenge passat.
Sí, dia 16, la primera edició, i va tenir lloc en el Parc Krakowiak, just aquí de vora, per qui no sí. Ho sàpiga, de vora els estudis. Urbic és un festival que nou boges, el febrer del 2024, van començar a quedar per crear el primer festival d'arts de carrer de Palma. I Sí, el que volem aclarir és que nosaltres, com han dit moltes vegades, totes són les mateixes persones, perquè la gala no està de dins aquestes nou boges que vam organitzar el festival, però la gent li donava les gràcies per haver muntat el festival. Saps a dir?
Jo crec que ni Lluc i jo estem tan mimetitzades ja que la gent se pensa que són la mateixa persona i no mos diferencien i ja està. I ara me comença a passar també amb les Willys, amb tot. Willys Picó és el mateix, la mecànica s'està amb unes quantes companyies de teatre, per qui no ho conegui, som la mateixa
però
gent.
Però és el que té, no?, les dinàmiques comunitàries, lo guapo és això, no?, que al final és el col·lectiu que preval, no?
Sí.
Sí, el que passa sí. Que...
per damunt de noms.
Sí, la petita diferència que jo no he fet cap feina. No,
bueno, una altra vegada al revés, i jo què sé, li donen a Naina, li diran, Naina, que bé, no,
claro.
I la millor no ha estat en el projecte, que m'has donat.
Sí, està molt bé. Bueno, no deixem passar més temps, perquè avui venim molt ben acompanyades. Tenim la gran sort de comptar amb una gran amiga i companya de feina, una estrella que ha vengut abans a les persianes. Ella és productora, ballarina, actriu i... bàsicament el que necessitis. És incondicional, fanera incansable, gaudidora de sa vida i de sa mort. Ella és una de les organitzadores del festival, Cíntia de Luis. Hola!
Bon dia!
No hem carregat els aplaudiments, però podem aplaudir en directe.
És que som un munt!
Clar que sí.
Com estàs?
Bon dia, pues estic... cansada, però molt emocionada d'estar aquí amb vosaltres i molt satisfeta d'haver parit aquesta primera edició de festival, que ja era hora.
Sí, clar, és que fa 5 dies encara tenim ressac emocional. Cíntia, la clau més gran, la norma, la premissa intocable d'aquest festival Urbic, saben que és un festival exclusivament des de carrer. Explica'm-vos per què vam decidir carrer.
Bé, nosaltres triem l'espai públic principalment perquè és un dels espais on fem feina. I no em refereix només a una feina remunerada, sinó que som gent que hi posam la mirada, tant artísticament com políticament. I, de fet, diria que gairebé totes nosaltres no sabem fer una cosa sense altra, no?
No.
Pensam que l'espai públic ha de ser més que un lloc de passada o de trànsit, mos agrada pensar que també forma part del nostre quotidià i és un espai comú de trobada, de creació i acció. Pot ser actualment s'habita menys l'espai públic i se fan més ús dels espais de consum. Per això, a nosaltres mos agrada crear o activar coses perquè passin coses al carrer i les visquem juntes. Això, de fet, viure experiències juntes amb gent que no coneixem i que de cop mos generi unió, mos unesqui. Mm-hmm. Així que per això espai públic, per reivindicar que hauria de ser públic i per reivindicar el seu ús i el disfrut de totes.
Que bé.
Manifiesto.
Manifiesto d'espacio públic.
I jo també vaig ser un poc la resposta, però m'agradaria que explicassis, si pots, a ses oients, per què vareu triar aquest barri. Bé. Perquè entre tots els barris o pobles de Mallorca se podria haver triat un altre espai.
Bé, Palma, perquè som habitantes de la ciutat i volíem fer un festival a ca nostra, com aquell que diu. I fa 2 anys, quan ens vàrem reunir per primera vegada, vàrem començar a donar-li voltes a quin barri, quin no. I, de fet, aquest no és el primer que vàrem pensar. Com he dit, teníem clar que fos a Palma, però volíem trobar barris que encara tinguessin dinàmiques de barri, no? On les institucions no hi tinguessin els ulls posats, que no es fessin tantes activitats culturals, perquè, com ja sabem, tot passa en el centre. Uh-huh. I també, per poder fer un festival que a poc anés creixent, volíem un espai gran. I per això potser vàrem pensar en el Parc Krekovic, perquè és un dels parcs més grans de la ciutat. Llevat de la Riera o les estacions, no tenim molts més parcs, no? Llavors, posant la mirada en aquest parc, vàrem veure que era un espai molt habitat, que tenia vida, que no està en les millors condicions, perquè el barri està allà en un limbo de cures que ja en xerrarem. Però, i de fet, no hi ha punts de llum, i falten infraestructures, però ens servia i ens agradava molt aquest parc per es barri, per poder fer xarxa amb es barri, per poder estar a prop de ses veïnades i d'una situació d'un barri que s'està gentrificant Molt
és molt interessant en la situació ara mateix de la zona que dius, perquè miren els ulls aquest nou llevant, que ja és una altra cosa totalment diferent, fruit segurament de moviments urbanístics complicats, on s'han construït pisos d'un milió d'euros cada un.
Sí, és de vall de superluxe, no?
Clar, i és com una... una integració que sembla impossible, i ja veurem també com acaba, no? Perquè, clar...
Sí, de fet, nosaltres també tenim com es debat de amb els temps no esdevenir un agent gentrificador més, clar, no? Sí. Per això també ses ganes de fer feina amb el barri, en sa comunitat, de qualque manera perquè s'ho sentin part i puguin seguir tenint eines per viure en aquell barri, perquè si no, és que en el final... guanyarà aquesta part del nou llevant, aquests edificis de luxe que comentàveu, que a mi em fa por. Sí.
Bueno, no obrim encara el debat, perquè, com en Rafa ha anticipat abans, tenim una altra convidada, de la qual estem superorgulloses. Avui mos acompanya una altra persona. Ell és activista, investigador sobre el fenomen i la història del drag king. Hem tingut la gran sort que ha vengut expressament per el festival i l'hem pogut liar per ser avui aquí. No mos podríem imaginar una millor convidada per parlar sobre espai públic, així que donem la benvinguda a Joy Pineda. Com estàs?
Què tal, Joy? Com estàs?
Hola, bon dia.
Estaves allà de retaguardia,
en silenci, però... moment. I bé, molt a gust. Un plaer estar aquí amb altres... Gràcies per convidar-me.
Jo, i tu vas agafar el pack completo
tot.
I fins i tot vas quedar a menjar la paella, o sigui, ho vas fer tot. Una pregunta ben senzilla, però com a públic, quina impressió t'has endut i si vas gaudir, si no, per nosaltres que farem apunts.
Bé, què dir, per mi va ser un plaer, una meravella absoluta. O sigui, l'ambient era preciós, no? La diversitat de persones a l'ocupar l'espai... Sí, crec que va ser un èxit i jo des del punt de participar en vaig gaudir i vaig xalar moltíssim. Sí.
Que bé.
Que bé. Abans de continuar, Cíntia, no sé si mos pots fer un poc 5 cèntims de lo que se va poder veure en el festival, perquè la gent que no hi va poder ser ho pugui saber i quedin un pot de ganes d'obrir l'any que ve.
Claro. Va començar la jornada a les 10:30 amb un taller de baldufes per a tots els públics, taller i exhibició de baldufes. Després vàrem tenir... una peça d'un titella que es diu Zolla, una instal·lació, la gent se podia apropar a veure el titella dins de les seves gavis, de la companyia Saborera d'Estassó. Vàrem tenir després les dislèxiques fent unes dinàmiques, que per això també tenim material, no?, per poder xerrar avui, gràcies a aquestes dinàmiques i participació oberta, va ser una espècie de taula rodona participativa, alhora que teníem una instal·lació d'una casa, de la Tangenta. Després ja vàrem tenir el vermutillo musical, una eina jagla, i sobre baixa va venir Mar Filigrana, va fer un espectacle que es diu Florencio, després els Willis varen fer també una dinàmica participativa per poder xerrar de l'espai públic, reflexionar totes juntes sobre aquests usos, i vàrem tancar la jornada amb una peça de dansa, Salbufera, i després amb una batucada per acabar celebrant totes juntes. Va ser com una jornada bastant completa, no?
Sí.
Sí, preciosa.
Sí.
Ei, un moment, és que s'ha deixat una cosa importantíssima, que és que es midi va haver una paella per 80 persones.
Com ho
molt bona.
Boníssima. Això fa barri.
Qui va cuinar, si se pot saber?
Paella en casa.
De Sandra, que és increïble. O sigui, que pugui fer 4 paelles alhora, dues vegetarianes... boníssimes, la veritat.
Sí.
I de... Jo volia fer una mini explicació de que aquí, momento publicitari també per entrar en tema d'espai públic, que és que quan vam decidir posar-li Urbic en el festival ve per una raó molt concreta, que hi ha un gran debat amb les persones que mos interessa l'espai públic, és que ja no diuen que ja no li poden dir espai públic, sinó que li han de dir espai urbà, perquè es considera que públic ja no ho és, perquè des del moment en què qualsevol espai públic de la nostra ciutat pot estar privatitzat per terrasses, per que tu puguis pagar i quedar-te en un carrer, en aquest moment deixa de ser públic. Per tant, nosaltres vam fer aquesta fusió entre públic i urbà, que crec que va ser idea teva.
Sí, no?
Pot ser. Podria ser aquest joc de paraules. Sí.
I a totes mos va agradar. També eres nom d'un projecte que teníem sobre espai públic i ara s'ha quedat així, el nom del festival.
Sí.
M'agrada molt, Urbic.
Sí, és molt guapo.
En vez dels dos puntets de Sagueres i de Willis, li han posat aquest palito de Montturbi, perquè és un projecte més ampliat, altres col·lectius, horitzontal...
Molt ben trobat.
Sí, està molt bé. Jo us volia demanar, per entrar un poc més en debat, i perquè potser nosaltres estem molt acostumades a xerrar d'espai públic i sabem el que és, i potser hem investigat un poc més sobre aquest tema, però si podem fer una petita explicació de què vol dir que els espais siguin públics, estiguin privatitzats, com us pertanyen, que no us pertanyen, com un poc, si qualcú de vosaltres mos pot il·luminar un poc senzillament amb aquest tema.
Bé, jo un poc per la línia on anava en el Lluqui abans, que ha fet la mini explicació, crec que no podem xerrar d'espai públic perquè per fer ús de l'espai ja hem de seguir uns horaris, com una regularització, els parcs es tanquen els vespres, la gent no pot fer ús obert dels espais, i no tenim com una llibertat d'estar en el carrer si no estàs, per exemple, consumint a una terrassa, si no estàs passant perquè vas a un altre lloc, no? Com aquesta utilització dels espais com espais de trobada està arreglat sense un permís, no pots fer una manifestació, no pots fer un festival, no pots juntar-te en el carrer, no?
Ni si saure, no, ja... pràcticament, no?
Exacte.
La Cristina Llorente, que mos fa la sessió d'arquitectura cada dimarts, fa molt de... posa molt l'èmfasi en que cada vegada hi ha menys bancs, per exemple, per seure.
I és que hi són, estan fets, que nosaltres hem xerrat molt d'arquitectura hostil, estan fets a posta perquè no te puguis tombar, no puguis descansar.
Exacte.
Sí, no hi ha cap més enllà, també. Penso que són espais relegats a la norma, i em refereixo a això, en quins són els coses que estan dissenyats, els espais, per poder evitar-los, no? I quines coses són les que estan exclosos. No? I em refereixo també a les dimensions que potser poden tenir aquests bancs, o inclús les escales, no? Per poder passar d'una vorera a l'altra. O, bueno, vull dir que en aquest sentit ja no només una privatització com a règim de regularització dels cossos, sinó també una censura i límits i violència cap als cossos que volen ocupar l'espai i no poden. Vull dir que penso que obre molt, sí, sí, no? Un camp violent.
Sí, hostil, és el que deien. Arquitectura hostil, jo crec que urbanisme hostil és l'expressió que defineix molt bé, no? El que està passant arreu. Ara parlem de Palma, perquè és l'exemple que coneixem, però ens anem per Europa i és tant el mateix.
Sí. Sí, és que al final el que volem és crear espais que provoquin s'encontre amb l'altre, i en l'altre també entenguem l'altre com a diferència, que no és igual, exactament igual que nosaltres. Per això, Joy, nosaltres sabem que estàs treballant actualment en un projecte molt interessant que se diu Archivo Masculinidrac. Nom és boníssim. Explica-m'ho més, per favor.
Sí, tota la raó. Veig que heu fet la vostra feina d'investigació prèvia. Doncs l'Arxivo, o Arxiu de la Masculinidrac, és un projecte de recerca que estem duent a terme amb el meu compa, Alba M. Gálvez, i és una investigació que s'activa des de la nostra pràctica encarnada com a drag kings de la contemporaneïtat. I aquest és un arxiu també que està en procés de construcció, al final, no? D'investigació, de compilació, de tota mena de materials d'investigació en relació a les persones que han performat i performen ara mateix la masculinitat, no? De forma artística al llarg de la història. Tenim molts termes, poden ser masculinitats travestis, transformem masculí, drag kings, no? Male impersonation, o persones inclús trans, no? Que ocupaven la masculinitat per obtenir privilegis que amb els seus cossos llegits com a, no? Dones en aquest moment no podien accedir-hi. Llavors, el projecte parteix d'aquesta recerca, no? En curs, sobre la noció d'arxiu queer, entesa també no només com un espai de conservació, sinó també com un dispositiu viu que no, i efectiu i dragejat. Llavors ens interessa preguntar-nos com es transvesteix un arxiu, com es desplaça, es transforma o es performa inclús, no? I es resisteix a aquesta fixació a la normativitat d'aquests sistemes més tradicionals de classificació i representació. I aquest seria una mica el que estem ara mateix creant i construint, no? De forma també més col·lectiva.
Has dit, m'ha agradat molt, dragejat, no? Com a... Sí, 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 pensava de quina manera, no? Aquest, el propi dispositiu està dragejat i com se fa, no? Que
bueno,
interessant.
Que, de fet, l'arxiu, clar, vull dir, una de les coses que ens plantejàvem era què és lo propi del drag que podem transportar-ho cap a l'arxiu, no? I un dels punts de com draguejar l'arxiu, com travestir-lo, ens plantejàvem alguna cosa molt, molt, molt típic, no? Molt ubicat, és que normalment una persona persona drag té dos noms. El fora de drag, que és més el públic, no, l'institucional, com l'Arxiu de la Masculinitat Drag, però llavors l'arxiu ja tenia un nom drag, no? I en aquest cas es diu Armando l'Arxiu Divo, el seu nom drag, no? Que juga amb el concepte de construir, d'armar, no? I amb aquest arxiu més divo, no? Més estupendo.
L'Arxiu Divo m'encanta.
Està molt bé. Jo sé, perquè he fet la meva feina d'investigació, he xerrat amb tu fora de micròfonos, que hi ha una part d'aquest projecte que té molt a veure amb l'espai públic i amb mapejats, espais públics que han format part d'aquesta història del drag masculí. I també que una de les parts centrals d'aquest projecte, com has dit, és la metodologia que està utilitzant, aquesta metodologia de mapeig. I m'agradaria, si em pots, explicar-mos-la un poc, també.
Sí, sí, sí. A veure, sí que ens hem trobat que la recopilació d'aquest arxiu, no, presenta diversos reptes. Entre aquests destaca, doncs, probablement el més significatiu, que és la complexitat inherent també a la recopilació d'informació sobre la història queer i repensar, doncs, metodologies d'investigació arxivístiques i artístiques que ens permetin, no, construir un arxiu que de caire també polític i militant i dissident, que es pugui allunyar, doncs, d'aquestes dinàmiques més hegemòniques o colonials que tenen els arxius propis com arxius nacionals. No? Sí. Llavors, les metodologies que ens plantejàvem havien de ser més creatives. Hi havia un fil, no, que porta més Alba, que és metodologia que ella li ha posat, no, com la queermanèutica especulativa, que és com ubicar i interpretar, no, espais i buits de la història des d'aquesta base més creativa, amb algunes dades que puguem tenir, com per exemple pot ser l'època del franquisme, no? Que tenim un buit allà, tenim algunes dades significatives, però no tenim una narrativa. I llavors, per altra banda, sí que hi ha aquesta metodologia més del mapeig, o mapeig col·lectiu, que en el nostre cas nosaltres ens vam formar amb Iconoclassistes, que és un col·lectiu d'Argentina, i arrel de poder també com adquirir aquesta eina, doncs l'hem anat emmotllant a diversos espais, no? Des d'uns espais més expositius, no? Espais també més d'espais col·lectius en bars. I llavors, una mica la nostra proposta és que de forma col·lectiva també reivindiquem i legitimem la memòria de les persones participants a l'espai com a part de la història, no? Com que els nostres propis records són importants i són un llegat important a deixar l'empremta i que això també li posem aquest valor. Llavors, sí, és, són dinàmiques molt senzilles i que s'autodinamitzen bastant soles. Vull dir que el fet de tenir, com vau fer vosaltres, fa quasi una setmana al parc, doncs, no, que tenir un mapa de l'espai i poder també que les persones puguin treure les seves pròpies memòries i ubicar i treure informació, no, sobre les persones que participem, i que això també demostra que al final el coneixement ja està sesgat de per se, no? I que ho fem des d'una aposta conscient també de que depèn de les persones que vinguin allà, dels records que vulguin aportar, del que se'n recordin i del que vulguin expressar, no? D'aquells records i les coses que també s'autocensuren, que no volen que surtin a la llum. Llavors em sembla també una eina bonica i alhora també, sí, com legitimada, no? Que ens puguem legitimar a explicar la història com la volem explicar en altres.
Mm-hmm. M'apareix molt interessant la feina dels iconoclanistes. És dificilíssim per la meva
iconoclasista.
Que té aquest llibre. Ho juro.
Li agrada molt aquest
llibre. En sèrio, m'encanta. Aquesta feina que
li passa. Encara que no ho sembli.
Torna, Lluqui.
Iconoclasistes. Però m'agrada molt aquesta idea de que la cartografia és relativa i que es mapa també l'ha fet qualcú, per tant se pot rebentar en qualsevol moment, i m'ha agradat molt això que dius de posar en el centre els records, i que els records són importants perquè està de dins aquesta classificació de coses intangibles que pareix que no mos han d'importar i estan allà, i m'agrada com a que crec que ara hi ha moltes artistes, moltes persones que estan en aquesta cosa de, bueno, la postveritat és un poc això, no? Com també posar en el centre algunes coses que no, que són invisibles i que no han d'existir. Jo vos volia demanar que la memòria també és una manera de reapropiar-nos a l'espai públic. De fet, ara jo i tu ho has explicat una miqueta, no? Com marcant el mapa aquesta memòria. Contau-nos un poquet que em pensava.
Jo crec fermament amb aquesta afirmació, de fet, vull menys com a donant-li voltes, no?, des de ses Willis, perquè quan un espai és atrevessat per algo, aquell record, aquella memòria, ja fa que l'espai es transformi, no? És una manera de reapropiar-te com a la persona que fa, la persona que l'observa, allò que ha passat allà, en aquell parc o en aquella plaça, en aquell carrer, converteix aquest espai en algo personal, no? Te connectes a memòria i ja te'l pots fer teu, perquè ja tens algo a lo que vincular-te. Ja no només és un parc per on passejar, sinó sempre recordaré que allà va haver una performance que me va tocar tal tecla, me va emocionar de tal manera, no? I te'l fa teu.
Sí. A mi m'apareixia interessant també de lo que deies ara, no? O d'això, que quan pensam en sa memòria, no? Pensam en recuperar sa memòria dels espais, però no només és una qüestió de recuperació d'una memòria del passat, sinó és que s'ha de recuperar també el dret o la legitimitat de les persones per generar memòries noves, saps? O sigui, que entenguem que els espais mos pertanyen en tant que nosaltres podem generar memòria d'aquells espais, no? I això me fa pensar en la acció política que en el final podem tenir com a ciutadanes amb els nostres espais habituals o diaris o quotidians, en el sentit de fins a quin punt les persones del barri, per exemple, poden incidir en una reforma que se faci d'un parc, no?
Absolutament, sí.
I de quina manera ens reapropiem d'aquest dret o d'aquesta potestat de generar els nostres propis espais, perquè és una cosa que no podrem fer mai si no entenem que podem generar les nostres memòries, no? Uh-huh. I que poden ser els nostres espais i que podem tenir una necessitat de que siguin d'una manera. I que igual, en contra de lo que tenim establert en aquesta societat, les decisions sobre com han de ser els espais públics no s'han de prendre tan lluny de la gent que les viu en el final, no?
Sí, de fet, aquesta és una mica la feina també que fa iconoclassistes. Vull dir que a través del mapeig col·lectiu també generen espais d'acció participativa on les persones expliquen com volen que sigui l'espai, no? I com poder-lo imaginar col·lectivament. I crec que aquesta és una feina que, bueno, que queda molt per fer encara i per poder aprendre, no? Altres maneres de fer participar les persones que ocupen l'espai i puguin decidir, no?, d'una manera més democràtica com han de ser aquests llocs i com els volem, no?
Sí. De fet, també aprofito per explicar el que vam fer tu i jo, que és que no ho hem explicat. I ahir diumenge, vull dir.
Està molt malament. No sé per quin dia és.
I més que res perquè el que vam fer ho fèiem des de persianes i tenia sentit per justament fer el programa d'avui on veníem a xerrar d'aquest tema. I el que vàrem proposar en el públic assistent en el taller Taula Redona va ser situar en un mapa de Palma els espais que volíem alliberar per la cultura o que creiem que ja estaven disponibles per la cultura i que, per tant, s'havien de mantenir com a espais de cultura. I és interessant aquest tipus de dinàmiques, per el que comentava jo, i que en el final, ràpidament, de manera espontània, sorgeixen moltes memòries, no? Sorgeixen moltes situacions o moltes maneres de viure, i que guapo que és també quan ho compartim en això, no? Quan qualcú mos explica com viu es part de la feixina, per exemple, no? O com qualcú mos explica com va viure la construcció del Parc Krekovic.
Sí, que crec que és important, des d'aquí, ja que tenim un pot de bou, Ajuntament de Palma, els habitants no mos està agradant el mercadet de Nadal que s'està proposant de 45 dies a la feixina.
No.
Va sortir i la gent estava molt indignada.
Molt enfadada.
Nosaltres també estàvem indignades. Per favor, un replantejament de a qui donam espai per fer aquests mercadets. Aquí a les illes tenim artesanes que són molt precàries, que estan treballant molt per poder estar a mercadets, perquè ara se faci aquest tipus de mercat que no està beneficiant a ningú.
Sí.
Ja està.
Ja
està.
S'ha dit.
I que no fa fred per un mercat.
Sí, ho passes malament. No podem ser un referent des Nadal, perquè no som la Lapònia.
Com pots veure Glücksbein si no fa fred?
Molt bé, és que...
És una cosa molt loca, però...
Sí. Bé, per continuar xerrant d'aquest tema, vos volia demanar per també sortir un poc de tota aquesta foscor. Si sabeu, jo sé que no sou expertes en això, però mos demanàvem si podem, entre totes, potser millor treure un poc quin tipus de polítiques d'espai públic. Ara Nelluqui ha fet, per exemple, un exemple, que és quin mercat de Nadal se decideix fer i a qui se li dona l'espai que està més visibilitzat, que s'afeixin en aquest cas, i on se relega en els comerciants locals que se les posa en les parts de les estacions, on no hi ha tant de guiris, per exemple, no, no hi ha tant de potencials compradors. Quin tipus de polítiques d'espai públic tenim aquí a Palma, per exemple, que igual les coneixeu millor? I després, a veure si coneixem algun exemple d'algun lloc on s'estigui fent una bona feina d'espai públic i que ens puguem emmirellar o puguem tenir un pot d'esperança.
Jo crec que puc parlar un poc de polítiques d'espai relacionades amb la cultura, que ho hem viscut molt de prop amb el festival, i és una política completament, com a, puc dir, quasi de censura, no? De, això sí que volem que passi, llavors li donem tot el suport. Activitats que no estan vinculades a la seva mirada política, a la seva manera de pensar aquesta ciutat turística, Palma 2031, capital de la cultura europea, amb un, amb aquest to de riquesa i gens apropada a la comunitat, és censurat directament i no te donen permís per fer res. I, se, bueno, i això, justament, ara ve Nadal i tots són mercadets i com era el Nadal belga? Què està passant? Per què no podem fer activitats que realment la gent vol que passin?
Sí, sí.
I també, a cap on mirant, perdoneu-vos, que estic obsessionada amb la notícia aquesta del mercat, d'acord? Perquè és Mallorca, Àustria i nord d'Europa. O no tenim veïnats de baix, carinyos, saps? O no tenim veïnats de per tots els costats, que igual seria molt interessant.
Àustria. Se... No se pot dir veïnat, Àustria.
És que... Això, perdó, els promotors són austríacs.
Sabia que era del nord, però...
O sigui, si anem de com se diu això, de mercat de les cultures, pues que sigui de les cultures de veres, no de les cultures només de promotors. Tots austríacs, per favor. Perdó.
No, normal que estiguis ja enfadada. Ja.
No, i crec que en aquesta línia hi ha algú que sí que em sembla important de mirar cap a tot el que està... tot el que ja fa temps que s'està fent des de, potser, moviments molt més dissidents, molt més marginalitzats, no? I penso en un moment anticolonial o moviments migres, no? De com ocupen els espais, de com se'ls fa els feus, se'ls fan seus, o els reimaginen, no? I crec que aquí ha d'haver-hi una mirada també cap a aquest exemple, no? A poder estar seguint què estan fent aquests col·lectius, aquestes persones, no? On els seus cossos, òbviament, doncs, han estat superviolentats per l'espai públic, i llavors què fan elles i ells amb l'espai, no? I crec que, bueno, ara pensant, no?, pràctiques, crec que hi ha molt a aprendre. Vull dir, jo potser no connecto amb Palma, però sí que conec altres espais i altres ciutats on sí que els cossos dissidents ocupen, no? I això els fan seu i no demanen permís, no?
Sí, crec que va una mica per aquí, no? O sigui, crec que la nostra resposta va una mica per aquí, per deixar de demanar permís sempre, no? Perquè estem en un moment... quan preparàvem aquest capítol també parlàvem de que ara s'està treballant en la nova llei de participació ciutadana, no, dels drets culturals, perdoneu. La llei dels drets culturals, i s'està xerrant molt de participació cultural i de com participa la ciutadania i quin accés tenim a la cultura i els drets de tothom accedir. I clar, si ho penses bé, en realitat han matat tant les possibilitats de fer associacionisme i cultura de base, no? O sigui, han durant 20 anys o més anys, no sé, sistemàticament s'ha capat la cultura de base fins a un moment en què ha deixat d'existir. I ara s'està mobilitzant tota una quantitat de recursos ingents a tot el país per fer una llei de participació de participació en els drets culturals que té per intenció recuperar aquesta cultura de base, però que sense que sigui de base, no? O sigui, és recuperar el que abans teníem com a cultura de base des d'una cultura institucionalitzada. I una altra vegada és aquesta tutela sempre present de la institució que el que fa és regularitzar, deixar fora, decidir qui pot ocupar l'espai públic, qui pot fer servir la cultura, qui fa cultura i qui no. I això me venia també amb la de la ciutat de la cultura, que no vull deixar de comentar en aquest capítol perquè m'apareix molt fort, que el que planteja l'Ajuntament de Palma com a ciutat de la cultura 2030 és, no?
31.
2031, sí. que totes les associacions culturals, totes, mos vàrem oposar a que fos així. Ja ho sense tenir res en contra de les galeries d'art, però el que el govern vol fer amb això és Palma com una galeria d'art. Per ells això és la cultura. I m'agradaria dir que la cultura no és això. O sigui, la cultura la cultura no pot estar tutelada. La cultura surt de la base, la cultura neix a la base. I d'aquí se generen moltes capes. Però mai li podrem dir això cultura, perquè és una cultura d'elit. És el que volen fer. I també se destinaran milers de milions d'euros en això, que no aniran una altra vegada allà on fa falta.
Jo li vull dir a l'Ajuntament de Palma que nosaltres tenim moltes idees. Més enllà de fer un festival urbic, mos podem seure, i sempre ho deim, per això nosaltres sí que estem associades. Hola, Ajuntament de Palma, som Illa Sena, som Adip.
Idò, vinga, anem a proposar una reunió urgent.
Urgent. En Rafa i jo som l'Associació de Dramaturgues, Negal Illa Sena, la Cíntia Col·lectiu Willy, jo, i mos pot donar idees des de Catalunya, mos no pot donar moltes.
Serà per interlocucions.
Sí. Estem aquí per parlar.
Molt bé. Què més? Perquè, clar, estem... Mos passarien hores parlant de i no acabaríem els temes.
Sí.
I els seus temes, i els ramats que surten de cada un d'ells. I quin més interessant, que no sé, és increïble.
És que és interessantíssim, perquè en un futur vendrem a fer una secció només sobre espai urbic.
Sisplau.
Jo és que no puc deixar de pensar de la imatge de diumenge de la peça de l'Albufera, allà amb una dansa contemporània molt delicada, no, molt lenta, i els atlots darrere jugant a bàsquet. I crec que això és fer un festival de carrer que permeti la vida del barri.
Ja penses en l'edició de l'any que ve? Serà per aquestes dates? Cap on...
Crec que hem de fer una anàlisi. Sí que seguirem. Això és segur.
Sí.
Se parla de
Bienal, si és cada dos anys. Bienal, si és dues vegades a l'any. Bianual, si és una vegada cada dos anys.
Una vegada cada dos anys. O anual, perquè ja tenim sinergies amb altres projectes, estem allà veient com s'estaria això.
O si és itinerant o no, o si se fa sempre en aquesta zona.
Jo crec que
o...
tenim el vincle fort amb el projecte d'intervenció comunitària de Patronat Obrer, i creiem que tenim ganes de seguir fent feina amb ells perquè estan molt vinculats en el barri, a la gent, ens han vinculat a tota la xarxa d'entitats del barri, i creiem que podem seguir fent una feina molt guapa. Però...
Jo us vull dir com a públic, per reivindicar el meu, perquè ningú pensi que jo he organitzat aquest festival que no l'he fet.
Jo soy público.
Que xerrant de tot això que xerràvem, de les hostilitats de l'espai públic, crec que va estar molt ben elegit el parc. Per què? Primera, perquè no va fer falta posar cap arquitectura que no estigués ja present en el parc per fer les activitats que s'havien de fer. Ni per fer ombra, ni per fer un escenari, ni per fer diferents coses que ja estaven allà. I després, perquè dins de lo hostil que és un parc enmig d'una ciutat i dins de l'hostil que és el Parc Cracòvic, per lo mal cuidat que està, bàsicament, crec que sí que el fet de que sigui un espai amb força part de naturalesa, no?, o no tant d'asfalt com altres parcs, fa que sigui més amable. I d'alguna manera era un espai més flexible, no? I com se van generar diferents espais per al festival que eren agradables per al públic. Per tant, si l'heu de moure, que sigui en un parc, també.
Sí. Sí, soc molt fan del Cracòvic.
Sí, a part tenim la gran sort de que ahir va visitar el festival... fa 5 dies.
Sí. En fa 4, en realitat.
4. Això és que les matemàtiques...
Com si fos ahir.
Clar, és que la sensació és que encara està de dins nosaltres.
Va ser molt fort.
Sí. Van tenir en Tono Vila, que és son pare d'en Geni Vila, que va ser l'arquitecte que va crear el Cracòvic. I va ser molt interessant, també, seu testimoni, com a mi m'ha cridat molt l'atenció que de sobte ell va crear com una columna enorme que diu, aquella columna jo la vaig fer pensant que se posessin cartells, però l'Ajuntament de Palma mai ha cedit l'espai o com a mai ha incentivat a que se podien penjar cartells. De fet,
està prohibit.
I diu, però jo, la gent ho vol llevar, i és, no, si és que això tenia aquesta funció, que era com per un... perquè els ciutadans que passegen per allà s'enteressin de les activitats del barri, no? I també és interessant veure aquest testimoni des d'on està fet, i que si no hi ha un seguiment a unes persones que vulguin ocupar l'espai, com en aquest cas Urbi, que ha volgut ocupar l'espai així, Cracòvic és un parc molt abandonat a moments.
Sí.
I ahir... el que ens passa també que si no hi ha llum...
Claro,
o sigui, el festival havia d'acabar a les 5 perquè no hi havia...
No hi ha
faroles. Sí. Per tant, això crea hostilitat. Fa por.
Sí, el vespre
fa por. Mm.
Sí, l'arquitectura pensada en qualsevol cosa, menys, per exemple, en gent que passeja tota sola en els vespres, no?
Sí.
En gent que torna a casa seva.
Sí. Jo m'he quedat tancada alguna vegada en aquell parc, perquè a més no saps a quina hora hi tanquen, si és hivern, si és estiu, a quin horari me tancaran, i com hi ha tantes portes...
I com ho has fet?
Telefones 112 i ve algú al cap d'un rató. M'ha passat un parell de vegades.
Està bé que ho diguis aquí, perquè... Quina por.
Que no passa res, perquè al final és un parc i és un lloc amable i per sort hi ha per ahí algú que l'habita, en l'antic...
Sí.
Sí.
L'antic bar i tal, però dius, uau, clar, estic passejant del meu car i m'he quedat tancada a un parc. Sí. Què ha passat? En què moment?
Sí.
Ah, bueno. Molt bé, querides. Bueno. Hem d'anar deixant-lo.
Quina pena.
Qui presenta la cançó?
En realitat, sí, hem triat una batucada. Jo us explicaré per què. És que he acabat de pensar que na Cíntia s'ha deixat també una altra cosa que va passar ahir, que és molt important, que és que van actuar dos grups de dansa.
Factor D, si són les meus...
Que va ser
la meva programació preferida del festival.
Va ser la sensació. Va ser la sensació del festival perquè són les nines que fan classe de dansa en el Patronat Obrer o algo així.
Però d'intervenció comunitari en el casal de barri tenen activitat amb elles i són nines del barri que tenen un grup de dansa.
Sí, i dos grups de dansa, llavors van venir elles i totes les seves famílies i estaven realment molt contentes i m'agradaria destacar-ho com perquè també tant això com la batucada, perquè per això ho relacion, són activitats que a mi m'apareix que és important que hi siguin i que van a ser molt guapes.
Sí, tia, jo, i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per parlar de tantes coses guapes i urgents.
Sí. Sí.
Yuki, Gala, fins res, fins la setmana que ve, o l'altra. No sé quins són els torns, però...
Nos vamos un poco ahora. Descansamos un poco, però sí.
Molt bé, fins aviat.
Vinga.
Adéu.
Ràdio és història.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Un vino denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque... Tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca. Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Que és l'alter ego d'Anna Catarrosell, que ja està preparada avui en connexió telefònica. Com estàs, Cata?
Preparadíssima, molt bé.
I també tenim en connexió telefònica a Marta Pérez. Com estàs, Marta?
Molt bé, també preparada.
Preparada per una escapada que jo crec que sempre és especial, per avui també, per al protagonista, per al director, perquè sí, és un homenatge en el cinema, no?, també.
Sí, sí, sí.
Tot això.
I si és Noah Baumbach, ja ens xerrarem ara de quan t'acabi la Cata, però sempre és bona notícia.
Sempre fa ganes. Cata, què recomanes avui?
Jo avui duc una experiència narrativa en format sèrie. La quarta temporada de The Morning Show no m'ha pogut agradar més. Tenim drama, tenim thriller corporatiu i sàtira, bueno, sàtira social lleugera. Mm. Però és aquesta sèrie d'aquest matinal en Nova York de fons, protagonitzada per la Jennifer Aniston i la Reese Witherspoon, que en aquesta temporada també tenim...
I per Marion Cotillard, que t'oblides de Marion
Cotillard,
per favor.
Jeremy Irons.
Per favor.
I Jeremy Irons i en John Hamm, que està també... Mira, aquesta temporada comença dos anys després de la tercera temporada, que la cadena s'ha fusionat i farà que hi hagi decisions corporatives que crearan tensions de dins l'empresa, i també s'hauran d'enfrontar amb els perills de CIA, amb els disfeis, i una de les trames serà un thriller polític en el que s'ha amagat un desastre mediambiental que en Reese Witherspoon fa d'Erin Brockovich. Mm. Si vols, sentim el tràiler.
Sentim el tràiler.
Puede que sea una oportunidad para arreglar las cosas. Empezamos de nuevo. Nueva empresa. Nueva cultura. Prometimos un cambio real. Hablar de los temas que nos interesaban. La gente tiene que saber que la VN tiene las noticias antes que nadie. Y que son ciertas. Una bonita idea.
I del repartiment, la veritat és que és de luxe. Imagina que has vist les tres anteriors, Cata.
He vist les tres anteriors i avui han posat el darrer capítol de la quarta temporada i també l'he vist. No, ell el varen posar. I mira, està molt xula perquè no pots anticipar quins actors protagonitzen el capítol. O sigui, te descol·loca de cop una de les protagonistes, deixes la sèrie, bueno, i s'empresa, no?, a meitat de capítol. En Jan, el personatge d'en Janko, que llevat de la primera temporada un personatge en poques frases, se torna protagonista en Marion Cotillard fent de dolenta, d'estratega, d'encantadora. I després que té moltes coses d'actualitat, no? Com de cop un personatge nou, un podcaster d'aquest que polaritza i se vota cistres tradicional dels mitjans, no? Està les conseqüències de CIA, que qualsevol imatge pot ser manipulada. Està molt bé, molt bé. I també tenim romans, no? Entre en Billy Crudup i en Reese Witherspoon. Està molt, molt bé, molt recomanable. Són 10 capítols d'una hora, el podeu veure a Apple TV.
Molt bé.
I si no l'heu vista, mireu totes les temporades.
Correcte. Quant de capítols dius que té cada temporada?
Cada temporada té 10 capítols d'una hora.
L'has vista, Marta?
O sigui,
no, la vaig començar. La vaig començar, però a mi no me va entusiasmar tant com a Nakata.
A mi és la sèrie de l'any, me pareix.
Sí? Tant?
Dius això...
Bueno, tant no ho sé,
dius
però...
això cada dues altres setmanes.
Una de les que més m'agraden. Mira, ara s'ha confirmat la cinquena temporada i jo ja estic pensant, ostres, falta un any per tornar a veure, per veure la temporada.
Molt bé, i The Morning Show, quarta temporada, és la proposta de Nakata Rosella per aquesta setmana. Anem al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
Ja hem fet un spoiler abans, Noah Baumbach, que és avui protagonista, i Josh Clooney també, clar.
Sí, m'ha costat molt avui, Rafa, triar, perquè també demà s'estrena Alpha, de la Julia Ducournau, que és aquesta francesa que només en dues pel·lícules ha estat capaç de sacsejar el meu imaginari, sí, i sempre l'espera. però jo crec que li devem a en George Clooney, en Noah Baumbach i en aquest cinema de personatges imperfectes, carismàtics, sensibles, intel·ligents. És que ja té un caramull de pel·lícules, però és que demà s'estrena Jay Kelly, que és la darrera pel·lícula de Noah Baumbach, que ha estat 3 anys sense dirigir, i és una pel·lícula protagonitzada per George Clooney, que tothom se demana quan acaba en Jay Kelly i on comença en George Clooney, perquè és un actor de 60 anys que li fan un homenatge a un festival de cinema, passen per allà tots els seus amics, és un actor que no té cap taca en el seu expedient, que és un poc com en George Clooney, que a qui no li agrada en George Clooney, no? Però si vols, escolta'm el trailer.
Vinga, anem a escoltar.
Quiero quedarme, Jerry. Es hora de abandonar la fiesta.
Jay Kelly, eres un Adonis.
Mírate, eres el sueño americano, la última de las estrellas del cine antiguo.
Estoy aquí abajo.
Estás ahí arriba, aquí abajo y aquí dentro. Hemos conseguido mucho juntos.
Adiós, papá. Me voy el sábado a París.
Es tu último verano. Voy a quedarme muy solo sin ti.
Anda ya, nunca estás solo.
¿En serio? Yo siempre me siento solo. Gracias, Silvano. Ya se va. Siento que me lo he perdido.
Te necesitamos.
A Jay le está dando un ataque. Pinta mal. Ahora pinta muy, muy mal.
Jay, ¿a dónde vamos?
Venga, ¿a dónde vamos?
A Francia.
Idò, així sona el banco en la versió doblada, aquesta nova proposta, Jay Kelly de Mabac.
Sí, és una pel·lícula que està carregada d'emoció, és així com la defineix tothom, és una pel·lícula emocionant i que va sobretot sobre la maduresa d'un actor, la identitat, la paternitat, i amb aquest punt on pareix que tothom coneix un actor, però ell no sap ben bé qui és, no? I ara sentíem que deien com que en Jay Kelly era com un dels darrers actors de Hollywood, i és que jo crec que en George Clooney és una de les darreres estrelles clàssiques d'aquell Hollywood, ara que en Robert Redford ja mos va partir. Crec que ell, en Robert De Niro, sí. Però en George Clooney és un dels darrers i va a un festival i se genera aquesta expectació. I a mi me fa moltes ganes de veure aquesta pel·lícula perquè, clar, des del prisma de Noah Baumbach, que sempre jo crec que té un estil que se reconeix molt fàcilment, a mi he de dir que m'agrada Noah Baumbach des principi, m'agrada tot, però aquelles pel·lícules tipus The Squid and the Wall, que era Històries de Brooklyn, o Margot i la boda, que eren pel·lícules com amb molt gamberres, no sé, a mi m'agradava molt, o Històries d'un matrimoni, que és la darrera que a mi me va entusiasmar, i vull veure com tracta aquesta figura tan enigmàtica d'un actor que pareix que tothom coneix, però realment ningú sap que hi ha darrere, no? Així que crec que és una proposta amable, que li ha d'agradar a tothom, perquè és una pel·lícula així com ells, no? Que són molt amables, fan un cinema molt accessible.
Bueno, un Clooney encara té 64 anys, és a dir, té molta trajectòria per davant, si ell vol, òbviament, però clar, parlaves de De Niro, podíem afegir al Pacino, que passen els 80 tots dos, i els desitjam una llarga vida, però per ventura li queden 3-4 pel·lícules, no?, cada un, no crec que molt més.
Cada pel·lícula... És un poc el que passa, que en Clint Eastwood crec que té una dècada gairebé més, no?
Sí.
Però dius, ja serà darrere, com en Woody Allen també, sempre deia que serà darrere, i mai serà darrere, i tant de bo, que jo crec que queda per temps, i sobretot en George Clooney queda molt, però sí que tinc la sensació que aquell Hollywood que mos va encandilar tots, sí. En George Clooney és dels darrers que queden dels actors més clàssics, no? Així que jo tinc ganes de veure-lo, perquè sempre, jo crec que està bé. I aquí diuen que ja se sap, els crítics de cinema, que és la seva millor actuació, i mira que en té que a mi m'agraden molt.
Molt bé, Cata, què has vist aquesta setmana?
He vist Siempre es invierno, de David Trueback, pel·li que recoman. M'ha agradat. I ara estic a punt de veure això d'en Springsteen, que se m'havia passat, i abans que la llevi la vaig a veure.
Quina, no. Cata? Sí que ja vos contaré.
Quina?
Quina t'ha passat? Que no tens...
Són Bruce Springsteen.
Sí. Val.
Sí, sí.
¿Y Lanzimos, ya la has visto, Marta? Que la comentaban
no,
la semana pasada.
No, porque he visto, yo también he visto Siempre sin Hierro, que también me va a encantar.
Claro, también.
Y sí, y Lanzimos, la hauré de guardar para esta semana y combina amb Jay, amb Sada Noa Baumbach. Se m'ha acumulat.
T'anava a demanar quina és la peli preferida tant d'en Baumbach com d'en Clooney, per tu, Marta, o per les dues.
Per a mi, d'en Baumbach, sense cap tipus de dubte, perquè vaig dir que va ser la primera que vaig veure d'ell, és Històries de Brooklyn. Sí, a mi m'encanta. Però
sí.
Després, me sap greu deixar Francesa, me sap greu deixar Històries d'un matrimoni, que és una pel·li que me va...
Jo no n'he vist tantes, així que diré Històries d'un matrimoni, perquè a mi me va agradar molt. I d'en Clooney me va agradar molt aquella de Los Descendientes.
Sí,
és una pel·li fantàstica. Després, bueno,
les comèdies que ha fet de Mel Cohen també va estar molt bé.
Té moltes coses, però a mi quan se posa sèrio he de dir que m'agrada molt. Després té totes les d'Ocean, que és cinema d'aventures, que
sí,
també
està molt bé.
Michael Clayton, que és... Després, quan va posar el bou de Fantástico Mr. Fox, jo crec que està superbé. I Up in the Air també és una pel·li que em va encantar. Bueno, és que en té moltes, clar, m'has dit una i t'he dit com a...
Sí, sí, bueno. Idò, queda l'Encimos pendent, jo també crec que d'aquesta setmana no passarà, és una d'aquestes... Sorrentino, l'Encimos, m'urgeix, me crema, me crema les pel·lícules en el cinema i rarament aguanta més d'una setmana, la primera setmana sense anar a veure-les. Cata, Marta, que la setmana que veus és per aquí, ja presencialment.
Sí, clar que sí.
Amb més sèries...
Sí, la setmana que ve.
I amb més... cinema. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que a les 7 arriba Aina Sureda, resumint tota la jornada a nivell informatiu en tot l'equip dels informatius de Beta Ràdio, i que l'Aviador torna demà, ja divendres, darrer dia de la setmana, amb música en directe, amb molt de temes, evidentment, cultural i en l'agenda dels nostres tres prescriptors. Vagi bé!
El Tribunal Suprem